Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda des del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Comencem un nou programa, un nou camí de 3 hores ben interessants, en un dia d'anuncis també molt interessants, molt forts, realment, dels que de seguida en parlarem. Abans toca parlar del temps. Conscients com som de l'expectació que tots plegats tenim pel comportament d'uns termòmetres que clarament a tot el país continuen a l'alça. Saludem, com és habitual per començar el nostre programa, Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
Déu-n'hi-do, no? La calor que fa tot Catalunya,
Sí, sí, mira, tenim ja ara mateix, mira, Lleida 35 graus, a Cardona 37. A Barcelona, com que estem a la vora del mar, doncs aquí la temperatura, mira, al Tibidabo 31, arran de mar 26, i a Girona amb una temperatura ara mateix de 34. Són temperatures altes i encara pujaran una mica més, sobretot a l'interior, al llarg d'aquesta tarda. I si això s'acabés avui, doncs segurament ara no estaríem parlant, però és que això s'allarga demà, demà passat, divendres, cap de setmana, començaments de la setmana entrant.
O sigui que en realitat la cosa va endavant, no tenim ni idea de quan acaba això.
No, els mapes del temps a una setmana vista, fins a començaments de la setmana entrant, ens indiquen que continuarà aquesta calor. A veure, serà sobretot, és a dir, quan parles de calor estàs parlant de 40 graus, 40 graus els tindrem comarques del Pla de Lleida, d'alguns punts de l'interior. Que ningú es pensi que a Barcelona o a la costa ens posarem a 37, 38, 39 graus, no. Però sí que molts dies de forma sostinguda aquests 40 graus a l'interior o els més de 30 a la costa és una cosa poc habitual. Ja. Per tant, parlem d'onada de calor i, escolta, més que vam parlar d'onada de calor, si recordes, a final del mes de maig.
Sí.
Vam parlar el juny i n'estem parlant el juliol i encara, com allò qui diu, fa 3 setmanes que hem començat l'estiu.
I, de fet, Jordi, s'està parlant molt de si tindrem una o tindrem dues onades de calor durant aquests dies, no?
Sí, perquè ja et dic que les temperatures ara es mantindran altes, han de pujar encara una miqueta més. Ja diem que aquesta setmana cada dia farà una mica més de calor, sobretot cap a l'interior, i després de cara a la setmana que ve encara poden pujar una miqueta més aquestes temperatures. Per tant, vaja, situacions poc habituals en qüestió d'un mes i mig, perquè des de finals de maig fins ara ha passat un mes i mig, doncs ja en portem 3 onades de calor i queda encara molt estiu per endavant. És una cosa, doncs, la veritat, sí que podem dir allò de mai vist.
Sí, està clar. L'única cosa que podem recomanar, doncs, és paciència, no?
Paciència, ombra, refrescar-nos tant com puguem, intentar minimitzar l'esforç a ple sol i portar-ho de la millor manera possible. No us estic dient ventiladors i aires acondicionats, és a dir, si podem evitar una mica això, també, el que passa que depèn d'allà on estiguem, potser sí que serà necessari, doncs, això, l'aire acondicionat. Si podem tirar del ventall, millor el ventall que l'aire condicionat, però vaja, que cadascú ho porti de la millor manera possible.
Sembla que has sentit a Pedro Sánchez aquest matí, no? Perquè d'alguna manera alguna de les mesures anava justament pel tema de l'estalvi energètic davant de possibles talls. Ara ho explicarem. Jordi, gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres. Una abraçada gran.
Una abraçada, bona tarda.
Gràcies, adéu, bona tarda, en Jordi Miralles. S'esperava, efectivament, una bateria d'anuncis per part del president espanyol en l'arrencada del debat sobre l'estat de la nació, i ha estat tal qual. Pedro Sánchez ha anunciat aquest matí la creació d'un nou impost qualificat com a excepcional i que afectarà les grans elèctriques i també els bancs. Ha parlat de recaptar en dos anys 7.000 milions d'euros. Un anunci, per cert, que ha comportat que la banca hagi caigut de manera molt considerable a la borsa en torn al 10%. Però les mesures van molt més enllà. El president de l'executiu ha anunciat que després de l'estiu els bitllets multiviatge de Renfe seran gratuïts des del mes de setembre i fins a finals d'any. Una mesura que Sánchez ha justificat per ser conscient de les dificultats, ha dit, que afecten a la majoria de les persones com a conseqüència de la inflació. També ha parlat Sánchez que davant les possibles restriccions del subministrament elèctric, com ara dèiem, caldrà impulsar mesures que incrementin el teletreball, res que vagi en contra del nostre model de vida, però sí que contribueixin a fer un ús racional de l'energia. I posava exactament l'exemple del que ara parlava en Jordi Miralles, no?, dels aires acondicionats o fins i tot de la calefacció. Ha parlat per apostar per beques que activin l'ascensor social i no perpetuïn les desigualtats, i justament en matèria d'ensenyament anuncia l'aprovació del programa Codi Escola 4.0 perquè els alumnes d'infantil, primària i ESO puguin desenvolupar la seva competència digital de manera general pensant en modus computacional. De tot això en parlarem, lògicament, a la tertúlia del nostre programa avui amb Sergi Cot, David Mejía, Biel Figueres i Raimon Blas. I això serà d'aquí una estona, en una tarda molt intensa, com sempre, aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fem un cop d'ull a les coses que es donaran cita en aquesta tarda de dimarts amb molta calor a tot Catalunya, i és 12 de juliol de 2022. Núria Ros, com estàs?
Bona tarda. Hola, bona tarda.
Explica'ns coses, què passa avui al programa?
Doncs un dels primers noms que sonaran en aquesta nova edició del Tot anirà bé serà el de Javier Urra. A partir de les 4, el reconegut doctor en psicologia arriba als estudis per presentar-nos el seu últim llibre, El ser humano, un ser espiritual. Unes pàgines on l'espiritualitat, la religió i la psicologia prenen tot el protagonisme i on l'autor defensa la idea que l'ésser humà pateix, que el temps no ho cura tot i que la ment humana moltes vegades escapa de les dimensions del mètode d'estudi après. Així doncs, a partir de les 4 descobrim El ser humà, un ser espiritual, amb Javier Rura, al Tot anirà bé. Tot això en un dia on el nostre crític de cinema, Eduardo de Vicente, ens aproparà les novetats culturals de la ciutat. Avui, entre d'altres, anirem fins al Centre d'Arts Digitals per descobrir el musical Next to Normal, un musical immersiu, innovador i inspirat en una de les obres més prestigioses de Broadway. I no acabarem el programa sense abans saludar a les nostres tietes. Avui, atenció, perquè les sotmetrem a un verdader examen de conduir per comprovar si després d'uns anys encara estan al dia de totes les normes de circulació. I això no és tot, perquè a partir de 6:15 els hi tenim preparada una sorpresa que l'únic que puc dir és que els hi farà obrir el seu baúl dels records.
Ui, el baúl dels records. Tinc la sensació que una mica... Diana Silva, bona tarda, Diana.
Bona tarda.
Ha quedat clar per on pot anar la cosa, no?
Sorpresa,
molt bé. Ho deixarem sorpresa. El que no és una sorpresa és que, efectivament, Pedro Sánchez avui arribava a aquest debat sobre l'estat de la nació, que s'havia dit faria tot un seguit d'anuncis, i així ha estat, no, Diana?
Exactament, sí. Primer matí del debat sobre l'estat de la nació al Congrés, en què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un paquet important de mesures. Entre les més destacades, Sánchez ha anunciat que el govern espanyol bonificarà el 100% dels abonaments dels trens de Rodalies i mitja distància operats per Renfe. La mesura entrarà en vigor a partir del mes de setembre i s'allargarà fins a finals d'any. Una altra de les mesures destacades ha estat una ajuda complementària de 100 euros per tots els estudiants de més de 16 anys que ja rebin una beca, un complement que, segons Sánchez, arribarà a 1 milió d'estudiants. El cap de l'executiu també ha anunciat 2 nous impostos a les elèctriques i als grans bancs per recaptar 3.500 milions d'euros anuals durant 2 anys. Per cert, que precisament aquest anunci dels impostos al sector bancari ja ha tingut les primeres conseqüències. Els bancs que formen part de l'IBEX 35 han patit una caiguda important de l'1,3% a la borsa. L'entitat més afectada és CaixaBank, amb una caiguda del 7,75%, seguida pel Sabadell, Bankinter, BBVA i Santander. I aquesta tarda, a partir de les 4, serà el torn de la resta de forces de l'hemicicle, però tot i així ja hi ha hagut les primeres reaccions. Podemos, els socis de govern de Sánchez, han celebrat majoritàriament les mesures, tot i que han matisat que consideren que encara faltaria aplicar alguns impostos nous. Per altra banda, des de l'oposició, la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat a Sánchez de falta d'autocrítica en un discurs que, segons ella, és un insult i no ofereix cap proposta. I a Catalunya, una de les notícies del dia és l'arxivament de la causa contra l'alcaldessa Núria Marín per les subvencions del Consell Esportiu de l'Hospitalet. La jutgessa accepta la petició de la Fiscalia, que demanava arxivar la causa perquè considera que l'alcaldessa de l'Hospitalet no ha comès cap delicte d'omissió de persecució del delicte. El fiscal pensa que Marín sí que va posar en marxa una auditoria per investigar el cas. Quan en va tenir coneixement, segons el text, doncs, Núria Marín va actuar sense cap intenció d'ocultació i, per tant, sense deixar d'executar les seves funcions com a alcaldessa. Marín ha celebrat la decisió a Twitter, on ha assegurat que sempre havia tingut la tranquil·litat d'haver fet bé les coses a cada moment i que la justícia així ho reafirma. I avui, nova jornada de vaga de Ryanair als aeroports de tot l'estat. Al Prat hi ha hagut vols cancel·lats, retards i malestar entre els passatgers que avui no han pogut viatjar. A Barcelona, l'aeroport de Barcelona és dels més afectats de l'estat, amb 10 vols cancel·lats i 23 vols amb retard. De moment, en total hi ha més de 1.700 viatgers afectats. I per la seva banda, la Unió Sindical Obrera, el sindicat que ha convocat la vaga a tot Espanya, ha celebrat aquest efecte que està tenint l'aturada i ha demanat a l'empresa que s'assegui a la taula de negociació del conveni col·lectiu. I un últim apunt econòmic. Avui, per primer cop en 20 anys, l'euro i el dòlar tenen el mateix valor. Aquesta fita s'ha assolit a 3:15 del matí, quan l'euro s'ha depreciat un 0,4% respecte al tancament d'ahir. Aquesta depreciació augmenta fins al 12%, si agafem les dades des de principis d'any, ja que l'euro va tancar el 2021 amb un valor de 1,137 dòlars.
Déu-n'hi-do, perdó, la primera vegada en 20 anys que passa això. Diana Silva, gràcies, com sempre.
A vosaltres.
A les 6 de la tarda tornarà la Diana Silva a la sintonia de Ràdio Estel, per tant, d'actualitzar la informació. Recordin que a les 4 torna a engegar el debat sobre l'estat de la nació, per tant, serà superinteressant escoltar la Diana, també els serveis informatius que al llarg de tota la tarda ens actualitzaran i ens donaran qualsevol informació que pugui generar aquesta activitat al Congrés, de la que de seguida en pararem dins la nostra tertúlia. Ara toca fer una pausa i de seguida ens retrobem els contertulians avui del Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Un minut per arribar a un quart de quatre. Avui explicarem una interioritat amb Biel Figueres. Bona tarda, Biel.
Bona tarda.
El primer que he dit és com esteu aquí a l'estudi. Em puc quedar tota la tarda, allò, una estoneta, aquí a una cantonada, sense fer soroll, deia, no? Sí, déu-n'hi-do la calor que fa fora, no?
Sí, i lo fresquet que s'està aquí.
Bé, avui el programa crec que l'acabarem, David Mejía.
Bona tarda,
David.
Bona tarda.
Cap allà quarts de nou, les 10 del vespre.
Doncs mira, ja...
Que no ens quedem a dormir, que no fem una edició especial nocturna, no? Del Tot anirà bé, no?
No estaria malament, eh?
Podríem fer, Raimon, el Tot anirà superbé, no? I aleshores ja ho allarguem.
I anem a allargar.
I anem a allargar.
També unes canyetes.
Unes canyetes. Haurem de parlar aquí amb l'assador del costat, no? O sigui, ja quan acabem el programa, el qual abans de Ràdio Mai. Escolteu-me una cosa, el tema del dia és clar, no? Debat de política general, s'havia parlat molt que efectivament Pedro Sánchez tenia previst fer tot un seguit d'anuncis i no ha defraudat, perquè el president espanyol ha anat, jo crec, més enllà del que segurament alguns esperaven i ha anunciat aquest doble impost, d'una banda les elèctriques, una altra els bancs, que té com a objectiu durant 2 anys, que és el període que en principi ha d'estar vigent, recaptar 7.000 milions d'euros en total. Déu-n'hi-do. No és l'única cosa. Ja saben vostès, ja ho hem explicat, abonament amb el tema de la Renfe, durant 3 mesos, a partir del setembre fins al desembre, els bitllets multiviatge resultaran gratuïts. David, la veritat és que ha estat un bon efecte, un bon cop d'efecte, vull dir, no?, el que ha fet aquest matí el president Sánchez.
Que ha estat un bon cop d'efecte, sens dubte. Ara, si és un bon efecte, les mesures que ha pres i que ens ha traslladat, no ho sé fins a quin punt ho seran. En qualsevol cas, en primer lloc, crec que és una bona notícia pel conjunt del país que després de 7 anys hi hagi un debat de l'estat de la nació, perquè crec que és important, que és l'espai on es pot debatre, on es poden aprofundir doncs, totes les mesures que es portaran a terme, que es pot haver-hi un debat interessant al respecte de quin model de país hi ha, i per tant crec que és una bona notícia que després de 7 anys hi hagi hagut aquest debat. I dit això, també és veritat que el senyor Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, doncs és un supervivent absolut de la política. És a dir, quan hi ha situacions complicades, quan tothom el dona per mort políticament parlant, resorgeix de les cenises, no?
Això no hauria d'estar... No hauria de ser una sorpresa, no? Ho dic perquè ha donat uns quants senyals ja d'actuar així, Pedro Sánchez, des del primer dia, no?
Sí, no és una sorpresa, però és simplement doncs, corroborar una vegada més que enfront a unes situacions complicades i difícils i en les que bueno, el context sembla doncs, que van en contra seu, doncs, sempre acaba doncs, resurgint i en qualsevol cas, doncs, bueno, en definitiva, doncs, fa el seu paper. Dit això, clar, aquestes mesures que avui ens ha traslladat al conjunt de la població, doncs, si anem al manual de què és la definició de populisme és de manual, és a dir, tot el que ha fet és de manual, no? Pujar els impostos, regalar bonos...
Pujar els impostos, molt populista.
Bueno, no, pujar els impostos als qui els puja, em refereixo. Però en qualsevol cas, també sabem que a l'aspecte ideològic que està el senyor Pedro Sánchez, doncs normalment doncs, sempre som més proclives a pujar els impostos, en general, que baixar-los. Però dit això, bueno, per no allargar-me i deixar els companys, crec que són mesures populistes i que després s'hauran de veure com evolucionen, perquè, clar, vull dir, el bono del 100% de Rodalies, de Renfe, està molt bé, però tindrà la capacitat real a Rodalies de poder acaparar doncs, tota la gent que pugui anar a en tren gràcies a aquesta bonificació, els horaris, les capacitats dels trens. En definitiva, hi ha moltes preguntes de moltes de les coses que avui ens ha traslladat el senyor Sánchez i que haurem d'anar veient, no? És a dir, l'impost a les grans empreses, a les energètiques, està molt bé, però això no acabarà repercutint en els consumidors, finalment? Clar, vull dir, són moltes preguntes que ens fem i que poder ens ha faltat una mica més de concreció i de fer una mica d'autocrítica, també. De fer una mica d'autocrítica, perquè sembla que els problemes siguin només dels demés i que el govern espanyol no hagi tingut cap culpa, cap responsabilitat al respecte.
Fem una primera intervenció, potser una mica més breu, de cara que tots tingueu ocasió de deixar la vostra opinió clara i després entrem, lògicament, en el debat. Per cert, benvingut, Sergi Cot. Bona tarda, Sergi.
Què tal? Bona tarda.
És l'home de la bicicleta en aquest programa i avui fa molta calor per anar en bicicleta, no?
I en tot el carrer edifici del carrer Provença, ni un santíssim arbre, bueno, ni un no, és mentida, però molt pocs. Ja. Aleshores, arribes aquí, que sembla que vinguis de fer una marató.
Bueno, beu una miqueta d'aigua, et deixo una estona, abans escoltarem el Ramon Blas i primer, i el Figueres després.
Jo anava a dir, dic, si feia cara voler-me allargar gaire, no? Dic, jo comparteixo i vaig ràpid, eh? Dic, primer, la necessitat de debats de l'estat de la... anava a dir, de l'estat de la nació, de política general, dic, per descomptat que és necessari, potser no anual, però bianual o alguna fórmula, dic que no faci que ho haguem de veure cada 7 anys i quasi per necessitat. Dos, tenim per descomptat el debat dels pressupostos, que són realment anualment podem visualitzar quines són les polítiques i què és el que es vol executar. Sobre el senyor Pedro Sánchez, un supervivent, però efectivament, des de que van començar la palestra i sortir i guanyar el seu primer congrés a nivell del Partit Socialista i el situar-se també aproximadament fa uns 7 anys, eh? I per tant, doncs, també interessant aquesta figura. Passa és que avui, i és veritat que jo em bellugo per cop de denunci i no he pogut seguir el debat,
com,
i per tant
tot, Ramon,
amb els titulars. Em refereixo que no sé si ha fet autocrítica, no ha fet autocrítica en aquest sentit, i ha volgut justificar, hi ha una autocrítica que és generalitzada, dic, no té la culpa de la Covid, no té la culpa d'una guerra a Ucrània, igual que en el seu moment el senyor Mariano Rajoy no tenia, entre cometes, una culpa d'una crisi generalitzada a nivell pràcticament mundial, més enllà del sistema, abans no ho digui el Sergi Cot. En qualsevol cas, dic, avui ha donat un missatge important.
T'ha fet spoiler, això? Sí. T'ha fet una mica spoiler.
I té raó.
Abans no, perquè fins a cert punt ho puc compartir, dic, perquè hi ha coses dels anuncis que s'han fet avui. Dic, primer, classe mitja. Dic, no ha fet un gir ni a l'esquerra ni a la dreta. Ha anat a la classe mitja, que al final és la més perjudicada de sempre. De sempre és la més perjudicada perquè és de la que s'oblida. Els anuncis, dic, home, el tema de la Renfe, a mi em fan patir perquè aquests anuncis, dic, és pan per hoy i probablement és hambre per a mañana, perquè de cop i volta què passarà a partir del dia 31 de desembre, si a l'1 de gener, com ens trobarem, no? És a dir, amb l'electricitat, amb el transport, etc. Dic, què m'agrada? Dic, home, dic, escolta'm, entre cometes, no penalitzar, que els que es veuen més beneficiats, com són les elèctriques, com són els bancs, també paguin i contribueixin, com no pot ser d'una altra manera. Ara, com utilitzarem aquests calés? Passa a ser una part important.
Bill Figueres, què em sembla?
Gairebé deixa tot això que ha proposat Sánchez, deixa més preguntes que al final que afirmacions, perquè tot això al final, que, com deia Pla, qui ho pagarà tot això? Vull dir, tot això, qui ho acabarà pagant? Vull dir, les elèctriques acabaran pagant aquests impostos o trobaran, com han trobat fins ara, 1.000 arguments jurídics o 1.000 trampetes per no fer-ho? Ho repercutirà en l'usuari? Vull dir, també en el tema elèctric s'ha anat més a fer una cosa cosmètica, a fer pagar els rics, és allò que sempre queda bé, allò és populisme, però sempre queda bé fer pagar els rics, en comptes de trobar una solució a fons al tema de la inflació en els preus de l'electricitat i el gas. Perquè aquestes mesures tampoc van dedicades a baixar la inflació, que és el principal problema econòmic que té ara mateix l'Estat, que està disparadíssima. Vull dir, no sé en què afecta la inflació a fer la Renfe gratis, que jo crec que la Renfe gratis és una proposta que a tothom li agradarà, vull dir, no crec que ningú estigui en contra. Ara, quan vas a veure allò, com funciona Renfe, el dèficit econòmic que té Renfe, les infraestructures com estan, pues fa per allà una mica també el futur de tot això, tots els plans també de Renfe, vull dir, perquè al final, vull dir, pot col·lapsar de gent, com deia el David, però també econòmicament. Vull dir, perquè, clar, si tot és gratis, doncs mira tu, ja els anirem traient d'on siguin els diners. Però això, no veig, és més cosmètic que res, és per quedar bé, vull dir, és la supervivència de Sánchez a curt termini, sempre va salvant pantalles, però també va perdent l'entorn, vull dir, va perdent totes les comunitats autònomes, es va dessagnant, però hi resisteix allà. A cop de titular, veurem de tot això què es pot fer i què no, vull dir, perquè algunes semblen coses poc preparades, algunes semblen que no siguin competències seves, i veurem què es pot aplicar i què no, i com repercutirà a partir del 31 de desembre tot plegat, vull dir, quan algunes coses tornin a ser abans, perquè això també és una mica anestèsia, posem l'anestèsia ara, i a veure, fins que el malalt aguanti.
És que el malalt està molt malalt, efectivament, no? Sí. Ha parlat avui Pedro Sánchez que els tancs continuen estant sobre el carrer. Estem veient els talls del subministrament del gas que Rússia està fent tant a Alemanya com a Itàlia. Vull dir, podem fer una lectura local del tema, podem fer una lectura real del tema, que és una lectura que va més enllà del que efectivament pot o no pot fer. A mi em sembla que el que deia Raymond Blasi en aquest sentit era tal qual, no? No tot això depèn ni d'aquest ni de qualsevol altre president d'un país europeu en aquests moments, no? Sergi Cot, va, com anava a dir, desenvolupa l'espoiler que t'ha fet el Raymond Blasi.
Sí, vale, doncs va, som-hi. Aviam, jo també, suposo que tots ens ha agafat una mica contrapeu, això, jo he pogut seguir això al matí al debate de la Nación 10 minuts, aleshores, entre això i titulars, però però sí que és veritat que hi ha dues coses. No? Una sensació, ideològicament parlant, que la socialdemocràcia, diguéssim, fa temps que està com estallat. O sigui, no funciona, perquè jo comparteixo. O sigui, el que no entenc, i a mi sabeu que m'agrada fer el tema aquest de la lluita ideològica, que vam dir l'altre dia, el que no entenc és que jo, diguéssim, no entenc, ja em si m'enteneu, pugui compartir les vostres propostes quan d'arrel ideològicament d'arrel no pensem el mateix. Aleshores, aquí hi ha un fallo gros. I el fallo gros ha de ser estructural, diguéssim, en qualsevol cas. Per tant, aquestes mesures d'anar a rascar aquestes molles en les grans empreses, grans fortunes de l'IBEX, òbviament és una cosa que no té, diguéssim, gaire més recorregut. Per què? Perquè segueix la inflació, perquè segueixen una pila de fenòmens associats a la crisi social, que això no ho soluciona, ni anar a rascar quatre impostos a les elèctriques, ni a l'IBEX, ni que en Florentino o l'Amancio Ortega et facin un bizum de tant en tant, i tal. Aleshores, el problema d'això, insisteixo, és una qüestió ideològica. Què passa? Si l'oligopoli energètic que es controla i qui pacta els preus entre ells, tu els hi fas pagar un impost extra. Jo sempre a favor de fer pagar impostos a les grans fortunes, encara en falten molts, però és veritat que un impost que podran treure dels beneficis caiguts del cel, que han sigut ni més ni menys que 11.000 milions d'euros l'any passat i un 200% més de beneficis que el 2020 abans de la pandèmia, no? Vull dir, la pandèmia també ha ajudat molt a recol·locar aquests grandíssims beneficis caiguts del cel, per tant, al final, és el que comento, el que t'estan fent és un petit bizum que apaivagarà una mica les feres, no? Però la crisi social no, diguéssim, que no avançarà. Per tant, jo el que crec és, i ja acabo aquí, diguéssim, el que cal és nacionalitzar les elèctriques, per exemple, que això ho estan fent països i ho estan proposant països que no són ni molt a prop del ni de la socialdemocràcia ni sospitosament comunistes. Per tant, aquí només una solució, nacionalitzar les elèctriques i fer una transició energètica de debò, perquè la transició, ja ho vam parlar moltes vegades, no és posar molins i plaques, sinó és canviar la cultura de l'energia.
No sé si és un bon moment ara. Vull dir, segurament l'obligació... Fa pocs mesos estàvem parlant de que les perspectives econòmiques d'Espanya eren brutals. Si no arriba a ser per tota aquesta història, fins i tot el propi Gonzalo Bernardo fa 4 dies deia que Espanya no entrarà en recessió, en contra del que moltes veus apunten. I avui el president espanyol deia que un pot fer dues coses. Un pot escoltar els metges, de debò el tema de l'economia, o aquella gent que té especial interès en que les coses es percebin com a dolentes, perquè segurament hi ha més un interès electoral al darrere que no pas una altra cosa. No? Ho dic també, permeteu-me que faci avui una mica de veu del diable, d'advocat del diable, perquè a mi m'agradaria que avui aquí hi hagués un representant del Partit Socialista i malauradament no ha pogut ser. Demà tindrem a representants del Partit Socialista. Sabeu que la nostra intenció sempre és que hi hagi una opinió el més transversal possible i no m'agradaria en absolut que això semblés que és todos contra uno. No, de cap de les maneres. Per tant, simplement el que faig és posar damunt la taula alguns arguments que en els últims dies s'han sentit de dir. L'economia està com està. Efectivament, les qüestions internacionals ens porten a que hi hagi una situació en la que tot s'ha capgirat. Alemanya, mirem sense anar més lluny, Alemanya, que és el gran buc insígnia de l'economia alemanya, en quina situació es troba en aquests moments, no? I com capejarà això. Segurament això és una cosa, i l'altra és provocar un debat seriós real sobre si cal o no un model de transició energètica. No sé si aquest seria el millor moment corre-cuita per fer una cosa d'aquestes característiques.
És que precisament, corre-cuita, no? I precisament el discurs que, diguéssim, hi ha darrere de fer una transició energètica fa anys i dècades que es defensa.
No, això està clar.
És que hi ha sempre allò en contra del discurs aquest dels nimbis, que alguns volen situar al centre i diguéssim, no existeix. Les entitats ecologistes, els sectors ambientalistes, fa molts anys que reclamen i que exigeixen una transició energètica.
Clar,
però no
Sergi,
és...
clar, Sergi, per una
fer
cosa
decrets al Parlament mal fets.
En aquests moments, diguem que això es percep d'una manera que si la fas fa 6 mesos tindries de tothom a la taula completament en contra.
Clar, però doncs aprofitem això i fem igual que la mesura aquesta de la Renfe, de la gratuïtat. Hòstia, jo agafo la Renfe 2 cops o 3 per setmana per anar a comarques gironines i qui em digui que això no és una mesura, diguéssim, interessant, una cosa és que em sembla que són 3 mesos, no? Qui em digui que això no és interessant és perquè ha agafat poc la Renfe. Perquè, per qüestions climàtiques i ambientals hem de fotre una inversió ingent històrica en transport públic i, dos, la Renfe està a patar, i de gent pobra.
A veure, el Biel Figueres havia demanat l'opinió i tornem a donar torn de paraules. Vinga, Biel.
No, dues coses. Vull que Renfe també estaria bé que funcionés, vull dir, perquè si ho fan gratis a tothom, però continua sense funcionar...
Això és un altre tema. Totalment d'acord.
Perquè continua sent més viable el cotxe per anar... Totalment jo que vaig molt a l'ampolla perquè viu ma mare, vull dir... I també utilitzo molt la Renfe, vull dir... és, a vegades és millor arribar-hi en cotxe, vull dir, que amb Renfe, vull dir, perquè tires dos hores tirat a algun lloc.
Totalment d'acord.
I també vull dir que el govern amb això de la inflació s'està endarquint una barbaritat. Vull dir, perquè pujant els preus el 21% de l'IVA, ells ho continuen cobrant igualment. I puja l'electricitat, ells continuen cobrant el tant percent d'electricitat que cobraven, però el triple, vull dir. Això, vull dir, que guanyen les elèctriques, sí, el govern també, vull dir, que per això, vull dir, dic, a veure què faran també tots aquests diners que estan entrant, vull dir, la gratuïtat de Renfe, però clar, això no baixa la inflació, vull dir, que és una mesura interessant, com deia en Sergi, però baixar-la, baixar-la, jo no veig la solució a baixar-la.
Diuen els entesos, li pregunto al David, que el que diuen és que cal apujar els tipus d'interès per controlar la inflació, no?
En qualsevol cas, jo tampoc sóc tan expert com per poder rebatir-los amb arguments molt sòlids en aquests moments, però el que sí que és veritat, precisament, i abans parlaves, no, de la similitud que havia fet el senyor Pedro Sánchez amb els professionals sanitaris especialistes i comparant-los amb els curanderos, precisament comparant-los amb els curanderos, fent referència, tots sabem, al senyor Feijó, no? Clar, em sembla més que no sorprenent, no?, que ell vulgui parlar de les coses ben fetes dels professionals especialistes quan ell és el primer que adopta mesures a tort i a dret, i moltes d'elles segurament que són, doncs, fetes a correcuita, i després, doncs, la culpa dels curanderos són els altres, perquè jo sóc un professional especialista. Clar, home, el senyor Sánchez té moltes virtuts, però també té alguns defectes, i algun d'aquests defectes, sota el meu punt de vista, és que precisament especialista no ho és.
Raimon.
Mira, vam començar amb la Covid i ens va fer parar atenció al model industrial que tenia Europa. Parlo del que ens queda més a la vora i d'aquella necessitat de reindustrialitzar-los i probablement amb una indústria més neta, que jo no dic que no anéssim pel camí, tot i que la bruta ens l'havíem treta de sobre com la majoria de la indústria. I en aquell moment vam començar a reflexionar i d'aquí els fons europeus, els Next Generation, era precisament per reactivar tot aquest tipus d'economia i per intentar ser una mica, bueno, tenia aquesta sobirania industrial. El tema energètic, completament i compartit, dic que aquesta transició energètica, just en comencem a parlar amb una certa entitat i amb un cert... ens ho comencem a creure, venim de París, venim de... Dic, escolta'm, i ens trobem amb un desastre que és una crisi energètica, que jo crec que és el que estem patint avui. És a dir, vam patir la crisi del totxo, hem patit la crisi dels bancs, hem patit la crisi... I ara estem amb una crisi energètica i en la qual, doncs, lògicament, hem d'intentar donar resposta, d'una banda, aprofitar el moment, però és veritat que una mica el que ens passava amb la Covid, dic, escolta'm, has d'anar al dia a dia i has de fer la previsió a 3, 4, 5, 6 mesos vista o un o dos anys a vista. I ara ens trobem amb el mateix. I, escolta'm, hem de parar el cop, hem de donar resposta, però hem d'aprofitar el moment també, perquè ens hem posat tot a to. A nivell europeu ens hem trobat que, malgrat l'energia nuclear l'hem tornat a admetre com a energia neta, doncs anem pel camí de la sobirania per sortir d'aquest moment. I jo crec que és un impàs. No sé si això comportarà una reinversió amb nuclears o noves nuclears. Dic, haurem de veure com queda, En qualsevol cas, insisteixo en aquesta crisi amb la qual hem d'afrontar. I jo sí que comparteixo una cosa, dir, escolta'm, i s'ha d'agafar el toro per les banyes. I si no fa els anuncis populistes al senyor Sánchez, ens els farà el senyor Feijó. I si no ens els fa el senyor Feijó, ho farà el senyor Pere Aragonès. I si no és el senyor Pere Aragonès, doncs serà el president o presidenta de turno de cada una de les comunitats autònomes, no? I per tant, doncs, escolta'm, a veure com ho enfoquem. I jo insisteixo molt amb aquest discurs de posar a la classe mitja, doncs probablement en el centre, perquè si no el que fem és empobrir la classe mitja. I un petit detall pel Sergi, dic, escolta'm, anava a dir, el tema de la renacionalització de l'elèctrica, em sembla que va ser el president Macron, no? Dic, escolta'm, sí. Fixa't com el Macron, i tu ho has dit, dic, que et situes ideològicament en espais diferents, però confluïu i compartiu una necessitat, no? A vegades no estan les ideologies, sinó la pròpia realitat que ens porta als canvis.
Bé, és evident que el Sergi vol contestar. Temps tindrem, evidentment, de seguida per fer-ho, però ja saben que aquesta setmana el que farem és, evidentment, la visió més transversal possible del que passi al Congrés dels Diputats, on, recordem, a les 4 de la tarda es reprèn l'activitat, en aquest cas, amb la participació de la portaveu del Partit Popular. Parlant del Partit Popular, ens acompanya ara mateix la senyora Llanos de Luna, diputada del Partit Popular al Congrés i, com recorden bé, exdelegada del Govern de Catalunya. Senyora Llanos de Luna, què tal, com està?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
De saludarlos.
Igualmente. Cuéntenos cómo ha visto esta mañana el presidente Sánchez.
Pues bueno, en su línea un discurso alejado absolutamente de la realidad, sin ningún tipo de autocrítica, en fin, dentro de la línea a la que estamos acostumbrados, un discurso que prácticamente no ha convencido a nadie, porque incluso hemos podido ver cómo en su propio gobierno ha habido ministros que ni siquiera lo han aplaudido, y que además los dos grandes problemas que hoy día tenemos todos los españoles, que es la crisis energética y la inflación, pues no ha propuesto ni una sola medida. Es decir, no, ahora mismo el grave problema, que ven como todos no llegamos a pagar las facturas de la electricidad o del gas o del carburante, o cómo están desbocados los precios por la inflación de la cesta de la compra, no ha dado ningún tipo de solución. Y tratándose además de un gobierno, como todos saben, el más numeroso de la historia, con 23 ministros, con 1.252 asesores, etcétera, etcétera. Es decir, creemos que no ha propuesto ningún tipo de solución para estos dos graves problemas. Lejos de proponerlos, lo que ha hecho ha sido pedir otra vez sacrificio y pedir un esfuerzo a todos los españoles de que, en fin, que las temperaturas, que si en invierno nos abriguemos y que no pongamos la calefacción tanto, o que en verano pongamos la temperatura más alta en el aire acondicionado, es decir, que nos vayamos apretando el cinturón, mientras, como digo, pues tiene un gobierno y un despilfarro y no ha tomado ninguna medida en este sentido.
En cualquier caso, parece, señora Llanos de Luna, que el presidente Sánchez tiene por intención distribuir de alguna forma los anuncios, o al menos eso es lo que a nosotros nos cuentan. Ha empezado con toda una serie de anuncios que han sido, hombre, considerables, eso no podemos negarlo, ¿no? Este impuesto a las grandes eléctricas y también a la banca, que se ha traducido, por otro lado, en un comportamiento de la bolsa muy significativo, ¿no? Con una pérdida media del 10% en lo que es, sí, son los títulos de los bancos, eso por un lado, y luego ese otro abono del multiviaje en el tema Renfe, la gratuidad de los viajes en Renfe, ¿no? Estos billetes multiviaje. Bueno, ¿qué le han parecido?
Pues mire, primero sobre este impuesto que comentaba de a los bancos y a las eléctricas, que ya ha tenido, como usted decía, esta repercusión directa, ¿no? Uh-huh. De momento es una medida que no se puede valorar, no ha dicho en qué va a consistir este impuesto, no lo ha explicado, simplemente lo ha dicho así en términos generales, pero nos tememos que al final estos impuestos que vayan a repercutir, como suele ocurrir desgraciadamente luego en los ciudadanos, que seamos nosotros los que tengamos que pagar luego, pues estas subidas o estos impuestos que les vayan a poner o bien a las eléctricas o bien a los bancos, que luego esto pues te lo vayan a repercutir a ti como cliente de la electricidad o como cliente de un banco. Pero ya le digo que sería aventurado hacer un análisis, simplemente lo que puedo decir es que ojalá no repercuta, porque tampoco concretado en qué va a consistir. Yeah. Y respecto al bono que usted comenta, pues mire, es un poco ni siquiera pan para hoy, hambre para mañana, porque ha hablado de 3 meses, ha hablado de septiembre a diciembre, que si yo creo que las medidas que se tienen que adoptar son mucho mayor calado, como las que le propuso en su momento Feijóo, uh-huh, como era, por ejemplo, deflactar el IRPF, es decir, que estas subidas que hay en los sueldos como consecuencia de la subida de la inflación y del IPC, que no se tenga que tributar más por esta subida, porque en realidad es una subida que es consecuencia de la inflación, no es una subida que digamos, oye, qué bien, nos están subiendo el sueldo, por lo tanto, se está recaudando más porque se está empobreciendo más a la gente porque tiene que pagar más impuestos al pasar de tramo, ¿no? Por ejemplo, quiero decir que no son medidas, yo no he visto unas medidas estructurales, no hemos visto tampoco unas medidas para, como digo, los dos graves problemas que son la inflación y la crisis energética, no los ha tocado, que lo del bono, 3 meses, hombre, siempre serán bienvenidos, pero creo que unas medidas que vayan a paliar los graves problemas que tenemos ahora mismo los españoles no es algo temporal de 3 meses, sobre todo cuando desgraciadamente todos los a nivel mundial, todas las agencias, etcétera, están hablando de que, bueno, que viene una época dura, pues habrá que empezar a hacer y a tomar medidas que vaya hacia la solución correcta para paliar y para mitigar lo máximo pues esta crisis, que parece que puede venir todavía mucho más acusada por estas dos cuestiones fundamentales.
Vamos a ver qué da de sí estos 2 días que tenemos por delante del debate sobre el estado de la nación. Ha sido un placer, señora Llanos de Luna, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes, buena tarda. Els demano de veritat, avui em sap greu, em sap molt de greu, i els parlo com a director del programa, que no hi hagi present aquí un representant del Partit Socialista, perquè perquè entenc que és absolutament imprescindible. Per tant, és que no miro cap a una altra banda. Els demano disculpes perquè això no sigui d'aquesta manera, ja poden comptar que demà, evidentment, ho sabrem i tindrem tota la repercussió necessària, com d'altra banda fem sempre en aquest programa. Però avui l'hem pifiat amb això. Raimon Blasi.
Jo anava a dir, no em canviaré la jaqueta, dic, entre altres coses, dic, perquè no em porto i fa molta calor.
No cal.
En qualsevol
no
cas,
cal.
Escolta'm, jo intento, o procuro ser bastant objectiu, i mira, de la intervenció que feia ara la senyora de Llanos, quedar-me amb un dubte, no? Dic, escolta'm, igual està apuntant una mica també a la pujada salarial. Vull dir, perquè a vegades també són solucions que també són interessants, que és veritat que poden repercutir i acabar perjudicant també aquesta situació d'inflació que estem visquent, no? Però clar, és que al final de solucions i varetes màgiques em costa trobar-les una mica. No els vaig veure molt allò alineats amb el procés de negociació de la reforma laboral en aquest sentit. Però és cert que jo comparteixo que hi ha alguns elements que ens han de fer reflexionar. Jo crec que hi ha iniciatives, ja no entro en el tema dels impostos, que ho comparteixo. I per tant, aquí discrepo amb el senyor Llunes, però sí que totes aquestes ajudes crec que s'haurien de suavitzar i anar portant-les, com dir-t'ho, no? en el transcurs del temps. És a dir, perquè és veritat, em fa patir dir que allò, escolta'm, gratuïtat durant 3 mesos i la clatellada no me la trobaré perquè tornaré als preus anteriors, sinó que els preus mentrestant hauran anat pujant. És a dir, que pot ser una situació una mica kafkiana.
A veure, David.
Sí, el Raimon, a més, abans deia una cosa que té tota la raó. Si no és el senyor Pedro Sánchez, pues seria el senyor Feijóo qui donaria les seves propostes o faria les seves propostes en el debat, o seria el senyor Aragonès o qualsevol president o presidenta que hi pogués haver-hi. És veritat. El problema, saps quin és? Que, sota el meu punt de vista, el senyor Pedro Sánchez ja no té credibilitat a l'hora de governar internament, sobretot. Ja no té la confiança de molts espanyols i, a més, s'està veient a les diferents eleccions que hi ha hagut a diferents comunitats autònomes i els resultats que ha tret el seu partit. Com a conseqüència, probablement, o una part de les polítiques que s'està duent a terme per part del govern, del govern d'això.
La credibilitat del senyor Feijóo on te l'hauríem de circumscriure?
No,
del Partit Popular en general? No, ho dic perquè seria veure, és allò a vegades de potser más vale loco conocido que
no,
sabio por conocer.
Jo no ho poso en contraposició.
Em refereixo a dir que una cosa són les eleccions i els resultats electorals i les ajudes en funció com vulgui ser la lectura dels resultats que hi ha hagut darrerament, i l'altra, insisteixo, és un moment puntual en el qual doncs s'ha de fer front a una situació. Dic, el senyor Rajoy fa 7 anys li diuen que el despatxaven amb 3, vull dir, tampoc s'ho hagués imaginat perquè es pensava que ho estava fent de PM i, a més, amb una majoria absoluta de 180 diputats,
Vinga, anem a aquesta banda de la taula. Sergi Biel, qui vulgui ser.
Tinc una pregunta molt breu, perquè ho pregunto aquí perquè la veritat és que no ho sé. Pot ser que avui hagi vist molt ràpidament en Feijóo els escons?
Sí, perquè ell és senador i com a senador...
Els senadors no estaven a dalt?
Poden estar... No, en els seients de l'hemicicle poden estar.
Ah, vale, perquè...
Hi ha un debat així important, em sembla que tots els senadors poden estar en el plenari i a més van ficant com cadires en mitjà.
Sí, però ha ensenyat, hi ha hagut una imatge que ensenyaven tots a dalt i tal de l'hemicicle, i l'he vist en ella a baix i no sabia, estava al·lucinant.
El que no pot és intervenir, això.
Exacte.
Dios, Gil.
No, una cosa també preocupant, vull dir, perquè d'aquest enfrontament PP-PSOE ja eterna aquí a Espanya, que és que tampoc... Preocupant que no s'hagi pactat tampoc amb l'oposició ni amb altres grups, ho hagi anunciat així allò per fer el titular. I després ja ho parlarem entre tots, ja negociarem què fem, però primer el titular. Abans de negociar res, perquè clar, vull dir, els d'oposició pues, ja s'hi posen en contra automàticament, o jo, passa el clic, òbviament, en contra, i ja està, saps? Vull dir, i clar, vull dir, té suports aquest govern per dur tot això endavant? Vull dir, els han negociat? Vull dir, hi ha algun gran pacte per fer front a la crisi? Perquè s'haurien fer grans pactes, vull dir, grans pactes de la transició energètica, de salarial, vull dir, de què fem així en conjunt, també amb el tema impostos, vull dir. Però clar, anar fent anuncis sense un suport darrere, un suport veritable, és també allò de, veurem fins on arriba això. Vull dir, el titular el té i amb això ha guanyat, vull dir, i ha guanyat credibilitat per uns quants mesos més. Tira la pilota al desembre.
Home, no ha pactat amb la resta de partits. Sembla que, si més no amb els socis de govern, les coses avui estan una mica més tranquil·les del que estaven en les últimes setmanes, no, Sergi?
Sí, però a mi em preocupa molt, precisament, perquè el que he vist a la portaveu d'Unidas Podemos, no?, que deia això, que el gira a l'esquerra i tal, i però sí, és una... El que han fet avui és una reflexió, diguéssim, super superficial i epidèrmica. Per tant, jo em preocupa, que, i em preocupa sincerament, us ho dic, que Unidas Podemos tingui, diguéssim, tan poc marge o tan poca pressió per negociar les coses, i que una proposta d'aquest estil, que analitzant una miqueta veus que no capgenen absolutament res, uh-huh. sinó que segueixen sent bízums aquí i allà, doncs això els sembli la gran mesura.
Bueno, i a vegades també és important visualitzar la comunicació no verbal, no?, dels diferents representants polítics, i hem vist a la senyora vicepresidenta, la senyora Yolanda Díaz, doncs sense aplaudir moltes parts del discurs del senyor Pedro Sánchez. Vull dir, què estarà pensant, no?, la senyora Yolanda Díaz, que precisament fa una setmana presentava doncs la seva plataforma de suma, no?, o sumar.
Sumar.
No? La cosa és si ho sabia, també, vull dir.
Exacte, vull dir, a vegades...
Ho ha dit, és que ha parlat. Yolanda Díaz, el que ha comentat és que aquestes mesures faciliten el debat pressupostari, però tot i així ha avisat que caldrà adoptar moltes més mesures. Clar.
I de totes maneres hi ha una altra part que l'obviem, eh? Això són els anuncis i que seran les polítiques que aniran desenvolupant els propers dies, mesos, i dels quals tenim necessitat, però després hi ha les resolucions, que em sembla que ja estan les resolucions, que és el que s'acabarà debatent i el que s'acabarà votant, i que tot això, tot això ja s'ha presentat prèviament al propi debat, és a dir, que una mica l'orientació, ho dic perquè ho presenten tots els grups, eh? L'orientació de quin és el debat i quines són les resolucions poden apuntar, és a dir, no sé si n'hi ha alguna de transició energètica, no sé si n'hi ha alguna de sortida de la crisi a la inflació, ara mateix no en tinc el coneixement, però m'imagino que aquests elements estaran al damunt de la taula.
Totalment, però deixa'm puntualitzar una cosa que crec que és important, perquè com a mínim aquí al Parlament de Catalunya passava, i em sembla que segueix passant, lamentablement, i dubto que al Congrés dels Diputats no passi el mateix, que és el fet de que a vegades s'aproven aquestes propostes no de llei que es diuen al Congrés, o les propostes de resolució aquí al Parlament de Catalunya. El problema és que després aquestes propostes que s'aproven o no s'aproven, però les que s'aproven s'han d'executar per part del govern. I no s'estan executant moltes d'aquestes propostes de resolució.
Però igual que les inversions a Catalunya, el País Valencià, per exemple, que això també és un altre tema. Per això dèiem...
Em refereixo que està molt bé, no?, que els grups parlamentaris doncs presentin les seves propostes, que s'aprovin per unanimitat, per àmplies majories, molt bé, però després això s'ha d'executar. A nivell d'inversions, també, però a nivell de polítiques concretes, doncs, evidentment, vull dir que no només... estem aquí de cara a la galeria per dir, hem aprovat, no?, més finançament, o hem aprovat una proposta de resolució per millorar els caps del barcelonès.
Sí.
S'han d'executar aquestes partides, s'han d'executar aquestes polítiques, i nosaltres com a ciutadans hem de reivindicar i hem de fer força i pressió perquè aquestes polítiques s'executin.
I això li hem de demanar a tots els governs, no?
Sí.
Però també
una petita
cosa, les opinions de Llanos de Lluna, que deia abans, a mi em sembla fascinant, o sigui, sembla fascinant com... sincerament, com el bipartidisme en aquest país funciona, no?, que es van repartint una mica les quotes de poder i es van fotent hòsties parlant clar entre ells, quan governa un i quan governa l'altre, no?, alternadament. Què passa? Les mesures que avui... O sigui, les conseqüències que avui estem pagant de la crisi energètica i de tantes altres coses, això no venen, fins i tot hi ha moltes que no neixen quan Pedro Sánchez, diguéssim, accedeix al poder. Hi ha moltes coses que venen de molt més enllà, l'impuesto al sol, etc. I això són governs del PP. I a mi em fot gràcia, o riure, per no plorar, que diguéssim, aquesta manca d'honestedat i aquesta manca de visió estratègica, perquè jo no sé si hauria d'arribar a un punt on l'honestedat en la política hauria de ser una cosa que fes guanyar vots i no perdre'n, perquè aquesta senyora, i amb tots els respectes, el que fa és una demagògia de dalt a baix, de fotre les culpes, perquè, bueno, el que ha tingut que ens ha fet, o sigui, m'ha semblat una cosa...
No, però Sergi, aquesta demagògia que tu estàs dient, que la puc compartir, ho fan la majoria de grups parlamentaris.
Bueno,
la majoria de grups, perquè no només estem parlant de propostes energètiques que s'hi han aprovat.
Tots grups han governat, David, perdona.
Popular, perquè també...
No tots els grups han governat, perdona. Jo estic parlant de PP-PSOE exclusivament en aquest cas.
No sé si tots els grups han governat o no, però sí que la majoria dels grups han donat suport als governs en diferents qüestions, doncs que després...
Però que aquesta senyora...
Perquè deia el PNB, energètica, que està donant suport al Partit Socialista, sí. No li donava suport al Partit Popular.
Això és una altra cosa, però jo vull dir... Jo vull dir, aquell partidisme...
La demagògia.
Escoltar aquesta senyora parlant de transició energètica i que ara se li sembla superimportant, em sembla ridícul. Vull dir, parlant clar.
En tot cas, hi ha una cosa que el propi Pedro Sánchez aquest matí tenia clara, abans de comparèixer al debat, no? Ell sabia perfectament que tots els partits que no fossin estrictament Partit Socialista o Unides Podemos estarien criticant, evidentment, les seves mesures, perquè jo crec que la política, si alguna cosa ens ha ensenyat, és que és molt estrany que un partit surti dient que allò que ha fet un altre li ha agradat. La sensació, no sé què us sembla, és que avui Pedro Sánchez està una mica més tranquil. Després de... És la meva sensació particular, potser estic equivocat, i avui sí que estic donant, com us deia abans, opinions particulars basat en una absència que no hauria de ser, no? La que tenim avui al nostre programa. Però aquesta cosa de que amb tot el que s'ha dit, amb tots els problemes interns del govern, amb totes les contradiccions, els anuncis de Pedro Sánchez, com a mínim la guerra del titular del matí, la meva sensació és que l'ha guanyat. Jo no sé
totalment,
si esteu d'acord o no.
Hem començat les intervencions, crec que tots plegats, dient que és un supervivent el senyor Pedro Sánchez, i que en qualsevol cas en moments complicats ressorgeix. No? I jo crec que avui, precisament, a pesar de que estiguem criticant doncs, algunes de les mesures que està adoptant perquè no creiem en elles o perquè creiem que són errònies, si és veritat que la seva imatge... doncs, bueno, en definitiva, doncs, ha aconseguit el que volia aconseguir.
Comunicativament ha estat molt bé. Tots els titulars han sigut per ell, han sigut positius. Vull dir, la gent aquestes coses els agraden, vull dir, queda lluit. Bé, no, en aquest sentit, vull dir, ho ha fet molt bé pels seus interessos. Ho ha fet molt bé pels interessos de l'estat de la nació, ja sigui un altre tema.
Jo personalment el que crec és que està en una situació on ha recuperat una mica el control del mànec de la paella, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, a més, veníem d'un moment molt interessant amb un posicionament a nivell internacional i reconeixement, que va ser tota la convenció de l'OTAN a Madrid, i amb un qüestionament, i vam tenir la tanca de Melilla, vam tenir les desavinències amb Podemos, etc. I ara de cop i volta, escolta'm, bueno, aprofita una eina, un instrument que té, que és el president del govern espanyol, i que per tant doncs, té la paraula en aquest debat.
Més enllà, ara ja no em poso a tal, però la veritat és que des que aquest senyor està al govern, déu-n'hi-do el que ha passat en aquest país, entre les guerres d'Ucraïna, els Covid, el déu-n'hi-do.
Jo estic per comprar-me el llibre de manual de resistència.
Segurament.
I Pegasus.
I Pegasus, no, tot plegat, no? O sigui,
les eleccions andaluses, que també fins a quin punt no hi ha efecte a les eleccions andaluses, que veu que la cosa s'estanca i ara ha de sortir del flot.
Un dia d'aquests parlarem, quan l'actualitat no sigui tan forta del que està fent el president andalús, que l'altre dia jo, sincerament, us dic de debò que em vaig quedar molt impressionat amb la seva història sobre la política de l'aigua, no? Com vol impulsar tota una sèrie d'iniciatives que, efectivament, facin del problema que té Andalusia una oportunitat, em sembla una cosa interessantíssima, de veritat. És a dir, que seria molt interessant parlar un dia amb calma i saber exactament què s'amaga al darrere d'un titular que crida molt l'atenció, perquè, efectivament, és molt difícil no estar d'acord amb una iniciativa com la que plantejava, en aquest cas, el president d'Andalusia, no? Escolta'm, dos coses. El jutjat ja ha arxivat la causa contra l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, per les suposades irregularitats comptables al Consell Esportiu de la ciutat. Ho dic perquè aquest és un tema del que hem parlat molt de temps i, com a mínim, entenc que hem de deixar constància. No sé si algú de vosaltres vol dir alguna cosa sobre això.
Jo vull dir que no oblidar que això... la persona que ho filtra, no? És un regidor del seu propi equip. Per tant, aquí hi ha una jugada...
Del propi govern, no?
Sí.
Un regidor. Sí, és el regidor.
Regidor socialista que ara passarà a ser el cap de llista d'Esquerra Republicana.
Sí. Vull dir, jo no entenc la jugada, i aleshores... Llavors aquí hi ha una cosa que en certa manera també és molt complexa, perquè jo, amb aquests dos casos, he tingut la sensació, una mica des de lluny, diguéssim, molt similar al cas de Laura Borràs, no? Que és una pràctica que segurament molts o s'ha fet durant molt de temps, i quan l'enganxen per alguna cosa o per una altra, no estic dient en cap cas que sigui, diguéssim, que estigui a favor de fer aquesta pràctica, però senzillament és una cosa evident, si estàs informat de temes de municipalisme i així, te n'adones molt sovint de que han passat coses. Per tant, jo una mica sensació és que no sé si la carpeta de la Núria Marín li tanquen molt més ràpid del que la tancaran a Laura Borràs, i aquí podria donar una petita llança a favor d'aquest argument, no?, de que està presidida per l'Espanyol, etc., que podria ser veritat.
Bueno, però
ja ho veurem.
Si la frase la comences amb un no sé... Si la frase la comences amb un no sé...
Clar, però...
Bueno, és basar-te simplement en una especulació.
Sí, no, però...
La Núria Marín ja fa temps que...
Dos anys.
Que perdura. Són dos anys, vull dir que... Sí. No és una rapidesa extrema, diguéssim, tampoc a nivell...
S'ha arrossegat bastant, sí.
A veure, jo el que veig és a dir, dic que en qualsevol cas a ella no se li imputaven els càrrecs o no se l'està encausant pels motius pels quals continuen unes quantes persones del seu equip o que eren del seu equip que continuen
continuen... I han hagut de presentar la dimissió.
I que han hagut de presentar la dimissió, no? És a dir, era allò d'una mica la deixadesa de responsabilitat de seguiment. I l'altre, que jo crec que tu apuntaves, dic, m'agradaria saber també tota la història prèvia que fa que un regidor acabi denunciant aquella situació, si és per una qüestió realment de creença d'honestedat i de transparència i de... O si hi ha alguna altra cosa al darrere, perquè en el seu dia algú havia llegit.
A mi m'ha preocupat una mica el que ha dit el Sergi, no? Els que estan dintre la política municipal saben i coneixen quines són els procediments.
Clar, vull dir, molts estem fent política municipal o hem engegat precisament per denunciar casos històrics de
si és així, vull dir, potser sí que s'haurien de posar sobre la taula tots aquests procediments.
Esclar,
ho vaig demanar.
Això és evident.
La burocràcia de les administracions és el que ens hauria de portar aquests casos a reflexionar. Parlo del cas de la Seu Borràs. El cas de l'Hospitalet i del Consell de l'Esport és un altre cas, però ens hauria de fer reflexionar el com ho veiem. I és veritat que m'imagino que la càrrega de feina, m'imagino, del jutjat número 2 de l'Hospitalet no és el mateix que quan traspassem, perquè és el que va passar, traspassem d'un jutjat normal i corrent, ho traspassem al Superior de Justícia a Catalunya perquè la persona és aforada, Per tant, també els terminis aquí també es van dilatant,
Digues, Gil.
També en tot això, perquè quan va sortir el cas que el Núria Marín l'acusaven sobretot d'ocultar les coses, d'amagar proves, d'amagar el cas... També tothom l'ha de sortir ràpidament a condemnar, saps? Vull dir, ara es veu que no. Vull dir, també això, el debat també lligant amb la Borràs, amb la presidenta Borràs, de la presumpció d'innocència primer, i després quan ja estigui tot jutjat i les sentències i tot sigui ferm, després ja començarem a mirar, saps? Vull dir, també en aquest sentit allò es farà una mica a la resolució total dels casos, perquè sempre hi ha moltes sorpreses, hi ha coses que... no són il·legals, vull dir, en la vida municipal i en la vida política de contractes. Això, el senyor Colau també és molt especialista, que hi ha 1.000 querelles i mai li passa res, vull dir, perquè algunes coses poden semblar estranyes, però són legals. Esperem a la resolució sempre dels casos i a com van derivant abans de començar a cremar la gent a la plaça pública.
El cert és que tenim una actualitat que va tan ràpida i tan potent, no?, que avui ens posem a parlar del debat de l'estat de la nació, demà també hi parlarem, demà passat encara, i el divendres Pedro Sánchez i Pere Aragonès es trobaran amb un cas al damunt la taula, que és el cas Pegasus, el programari Pegasus, que estarà present, la conversa entre ambdós presidents, segons ha confirmat aquest matí la portaveu del govern, Patrícia Plaja. 4 minuts són molt pocs minuts per parlar sobre aquesta qüestió, però com a mínim m'agradaria un tast sobre el tema. David, com ho veus?
No
la
sé.
Trobada entre presidents, vull dir,
La trobada entre presidents, doncs, que la gent parli, doncs, sempre està bé en qualsevol àmbit, no? Però veurem si realment aquesta trobada, doncs, té, doncs, repercussions o no té repercussions, o servirà a confrontar més de diferents posicions i per allunyar-se de cara a unes possibles, d'unes futures eleccions, ja siguin a nivell municipal, autonòmiques o nacionals, no? Vull dir, jo crec que l'Esquerra Republicana també haurà de començar a marcar un perfil, quin perfil vol tenir de cara a les properes comissions, als propers comissis electorals, i veurà, doncs, realment quin és el paper també del Partit Socialista, que evidentment haurà de fer el mateix.
Què diu Raimon?
S'ha de dir que van dir que es reunirien abans que acabés el mes de juliol, i es reuneixen. De totes maneres, per mi, la importància ja no és tant el que es reuneixin, sinó quines conclusions i què en traurem d'aquesta reunió, una mica el que apuntaves, no? Escolta'm, quins seran els compromisos que assumeixi el senyor Pedro Sánchez i quina capacitat tindrà de poder-los complir, i quin és el perfil propi que marcarà el president aragonès, tenint en compte que no governa en solitari.
Biel.
Veurem què s'aconsegueix, vull dir, molt escepticisme, vull dir, amb aquesta reunió, vull dir, com les anteriors, perquè tampoc s'havia aconseguit res en les anteriors, molt bla, 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 molt poques passes de veritat, saps? Vull dir, molt poc contingut de veritat, pot servir per blanquejar una mica Pedro Sánchez i per aquest intent de centrar d'esquerra, de fer una mica centralitat catalana, vull dir, no sé si l'ajudarà amb el president aragonès allò mediàticament tant com a Sánchez, perquè Sánchez sí que l'ajuda, vull dir, perquè és allò el dialogante, el que se acerca, el que habla con todo el mundo y va solucionando los problemas sin ceder, nunca cede nada. I ell queda sempre bé, vull dir, és l'habilitat de Sánchez fins i tot d'engalipar potser el president de la Generalitat.
A mi una cosa que m'agrada és que tenim 40 minuts per parlar d'un tema i se'ns quedem curts, i avui que teníem 4 encara ens sobrarà un parell de minuts. Ho dic per si vols allargar una mica, Sergi.
No, jo ho dic perquè jo comparteixo molt l'anàlisi que ha fet ara que envia el Raimon, però només vull afegir que aquesta taula de diàleg no és una taula, és una, com a màxim és una taula de surf, vull dir, sense potes. Perquè al final és una taula de surf que en Pedro Sánchez utilitza per una manera, o sigui, per un tema, i l'altre utilitza com per intentar, diguéssim, amagar-se de les onades. Per tant, no, jo no hi veig cap mena de futur, ja fa temps. Sí que en el seu moment podria haver-hi certa intuïció de que la cosa no funcionaria, però, com a mínim, no, calia donar temps i calia esperar-se i tal. És veritat que 2 anys més tard, o no sé quan que es va proposar...
Potser, abans de la Covid i tot.
Sí, més de 2 anys. Els resultats sí. han sigut 0. I ha sigut això, cara de galeria. I hi ha un tema molt greu que s'ha de resoldre i que donarà cua, que és el tema de Pegasus, i que encara no... I que això... a mi m'agradaria que diguéssim, fos una excusa per fins i tot, si hagués de caldre, fer saltar el govern. És que així de clar.
Estava pensant, és que ens queda un minut només, estava pensant, Sergi, que amb aquesta demanda que has fet només arribar de que al carrer Provença hi ha pocs arbres, la remodelació de l'Eixample de Barcelona i el fet que vagin a plantar 400 arbres a la Consell de Cent, estic mirant el Raimon. Deus estar encantat, no?
Bueno, estic encantat sempre que siguin mesures fàcils i ràpides de fer i que, com a mínim,
mira
com es posa,
mira com es posa.
La ciutat de Barcelona és la ciutat amb més arbrat.
Està molt mal posat.
No, estan molt ben alineats. Tu te'n vas a Madrid i poca sombra tova.
Senyors,
que passis que a determinades hores el sol cau de ple.
Senyors,
que siguin arbres adequats.
Ha estat, tot arreu.
Ha estat magnífic tenir-vos amb nosaltres. Sergi Cot, David Mejía, Biel Figuera, Raimon Blasé. Gràcies.
Bona tarda.
Ara fem una pausa. I ara, quan tornem, un home al que admirem profundament, el que coneixem molt, ha estat el primer defensor del menor a la Comunitat de Madrid, Javier Urra. Està al nostre programa avui, El ser humano, un ser espiritual. En parlem ara mateix.